3 minuts. És tot de moment. Aquestes i d'altres informacions ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'Esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca ja ha tancat el fitxatge del que serà el nou passatger, Adrián Lisso, davanter del Saragossa, que la temporada passada va jugar cedit al Getafe i que arribarà avui hora baixa a l'illa. La situació se va complicar per l'interès del Venezia italià, que hi va oferir 3,5 milions d'euros, i això va obligar el Mallorca a refer les negociacions amb l'interès de l'equip italià. De fet, Lisso el que volia era fitxar pel Mallorca. Lisso arribarà cedit fins a final de temporada amb una opció de compra obligatòria i signarà per 4 temporades més en acabar aquesta. Això li servirà al Mallorca per estalviar-se els 3,5 milions d'euros d'aquest mateix estiu. Farà la inversió el pròxim estiu i signarà Lisso, com dèiem, fins 2031. Això no vol dir que s'hagi tancat el mercat. El Mallorca encara està pendent de la sortida de Mojica i qui sap de si qualcú més, i de l'arribada d'un altre lateral esquerre, o no, tenint en compte Lato i Orejuela. Encara podria arribar un mig centre defensiu, estil Mascarell, i falta un davanter golejador que en aquest moment no hi ha a la plantilla. Pel que fa al Valladolid, l'ex-mallorquinista Amat Ndiaye no tornarà a Son Mos dissabte. El Valladolid el traspassa al Losail de Qatar. A segona federació, l'Atlètic Balears ha presentat avui dos jugadors, Miguel Soler i Alfa. En futbol sala ha començat la pretemporada del Palma Futsal B, que la temporada passada va quedar a les portes de l'ascens a segona divisió. I en natació, Estela Tonrat va ser cinquena a la final dels 200 metres escana. Avui és el torn d'Hugo González, també a la final de la mateixa prova, a les 6:40 d'avui hora baixa. Des d'avui tenim el Mundial de Vela a Hiroshima, Japó, amb la presència de la mallorquina Marta Cardona, com sempre, amb Jordi Chamar. En bàsquet sentirem Elena Puello, que amb Albo Torrents està amb la selecció espanyola en la concentració prèvia al Mundial. D'altra banda, el Palmer Bàsquet incorpora un ala pivot alemany de 2,06 d'alçada i 30 anys, Jan-Niklas Wimberg. La secció Cor que t'operts ens durà avui fins al Pla de Natesa. I en vòlei escoltarem el nou fitxatge del Connecta Balear Manacor, Tobias Krik. I en futbol, avui arriba el primer títol internacional oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa, que des de les 9 del vespre jugaran a Àustria, PSG i Aston Villa, amb dos entrenadors espanyols, Luis Enrique i Unai Emery. És la 1:08, en la producció de Marta Sampas, Miqui Tous i Toni Fuster, i el control tècnic de Romina West. Això és Esports 3, començant.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i vuit minuts. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Gavi.
Ja tenim Adrián Lisso i ja van nou.
Ja van nou jugadors, eh? Si comptam Lubumbo.
Lubumbo, evidentment. No, l'han de comptar, perquè Lubumbo va acabar la temporada, va tornar al seu club, que és el Cagliari, i d'allà va tornar a cedir una altra vegada.
Ja que va arribar un acord amb el club, el jugador tenia intencions de tornar al Mallorca, era una preferència, no? I finalment Lubumbo ja el tenim aquí, i ha estat un dels jugadors més importants de la pretemporada, perquè recordem que ha fet 4 gols.
Sí. Tu recordes una temporada al Mallorca amb 9 fitxatges? Feia molta estona.
Molts anys.
Feia molta estona.
I no sé si molt... A la segona B, quan s'aquí va de
venir. Sí, tal vegada.
Tal vegada, reforçar molt.
Sí, tal vegada, sí. I això no ha acabat.
No ha acabat, perquè encara el Mallorca firmarà entre 2 i 3 jugadors, un davanter centre, perquè aquest jugador que ha vengut ara, Adrián Lisso, que avui a la baixa arribarà a l'illa en més extrem, jo diria, en més un extrem.
És més un jugador per la partida d'en Virgili.
Després, Hem de pensar també en que el Mallorca vol reforçar-se amb un centrecampista més defensiu, bo que li nomenam un pivot, bo que era, estava acostumat a jugar a Omar Mascarell, que fins i tot pugui fer funció de central.
Sí,
anem a veure, clar, perquè potser no serà necessari anar a cercar un central, però aventura amb un pivot defensiu que hagi jugat també en les dues posicions seria suficient. I després veurem a la trava esquerra si se reforça o no se reforça, o si Luis García Fernández finalment opta perquè Toni Lato i Luis Orejuela siguin els dos laterals d'aquesta temporada.
Dit això, estem parlant encara d'una possible arribada d'un davanter centre, d'un mig centre defensiu i d'un lateral esquerre. Alerta amb les sortides. Una està ben clara, Mojica acabarà sortint. Ara s'ha afegit Osasuna a l'interès del Getafe. Ell ja va jugar a Pamplona.
Sí, t'he passat allà,
no fa massa. Veurem què passa amb Mojica, però sortirà. Però alerta que comencen a comparèixer noms com Antonio Sánchez, com Don Prats, i fa una estona me deies, i tal vegada Bergstrom.
Sí, el tema d'Antonio Sánchez, veurem, perquè en la destitució l'altre dia de l'entrenador d'Idiáquez,
sí,
no sé jo si se corre estarà aturat o no. Sé que
era el Cádiz.
És el nou entrenador del Cádiz, no? I jo no sé si Albert Salades el té com una preferència o no a Antonio Sánchez. De totes formes, com té contracte amb el Mallorca, el Cádiz també hauria de pagar un dobbés en el Mallorca, no veurem si finalment... i el Cádiz també és un dels clubs que té mal inici salarial, ha d'anar alert amb aquesta situació, per tant, no és fàcil, perquè si no, veiessin més jugadors a Idiáquez i possiblement ara seria encara l'entrenador del Cádiz, no? Tema Don Prats, no jugarà pràcticament gens.
És que sembla que cada vegada juga menys.
No jugarà pràcticament gens. Jo no sé el paper d'Addon, però jo crec que Addon vol tenir un paper més important.
Trobes que Addon...
Més important vol dir jugar.
Trobes que Addon s'ha deixat anar un poc? Jo, és que les darreres vegades que l'he vist, està desganat, evidentment. És una evidència. Tu el veus en el camp...
A veure, també juga poc, eh?
No, però tal vegada, perquè juga tan poc, el poc que juga ho fa ja sense cap interès.
No sé, jo l'hem vist poc, el manco aquesta pretemporada. Queden 15 dies, com ell que diu, per tancar el mercat, no? Un poc més de 15 dies perquè es tanqui el mercat. I jo crec que dependrà d'aquests tres primers partits, dels minuts, del protagonisme que pugui tenir Addon Prats, l'artenent que era el Mallorca. Si té poc protagonisme, jo crec que demanarà una sortida. Igual que Antonio Sánchez, i veurem també aquests futbolistes que ara mateix han fet la pretemporada en el primer equip, que són del filial, hi haurà jugadors que segurament no tornaran al filial, sinó que aniran cedits.
Jo particularment he vist amb molt de minuts i amb bon rendiment els dos laterals, que són Calatayud i Orejuela. Aquests dos sí, les hem vist bastant bé, donant un nivell. Però després...
Sí, però els hem vist també un poc...
Ha jugat 4 minutets...
En pretemporada,
sí,
amb equip que no venen d'autos rodats, que no venen fins i tot en el seu primer equip. Ara hem de veure, la qüestió és jugar i competir en futbolistes de segona divisió,
clar,
que tenen experiència en aquesta categoria, que han jugat, i a veure si Luis García les veu preparats per ser futbolistes amb protagonisme, perquè
però
és que si no...
Jo torno a dir el mateix, l'experiència només l'aconsegueixes jugant, i si no jugues mai, pues mai la temporada que ve, com que no tindran experiència perquè no hauran jugat, tenen les mateixes.
Sí, però són jugadors, per exemple, per jugar bé de juvenil, eh?
Bueno.
I ha estat en sobre juvenil.
En Quaresgeli encara el cerca.
Bé.
Per exemple. Va fer un bon partit.
Va fer un bon partit.
Jo no sé si Quaresgeli no es va exprimir massa,
tant
segurament
de bo,
no.
Jo són dels que apostaria per ella.
Jo en Calatayud i Orejuela els he vist molt
bé. El meu dubte és que Orte i Luis García apostin en que se quedi durant tota la temporada.
Tal vegada són els suplents
de Mateu
Morell i d'en Lato.
Podria ser, qüestió, i sempre te queda que val gent de vegades a jugar com a lateral, vull dir, a passar aquesta posició. Després està el tema d'Antonio Sánchez, que també era un jugador que ha jugat de lateral dret,
sí,
i si queda o no queda, també podria jugar en aquesta posició. Arnau Puigmal, que també era un jugador que pot fer funció de lateral de recorregut. Vull dir que tens aquestes altres possibilitats, Gavi. És a dir, però jo el que veig és que el Mallorca té una plantilla amb futbolistes preparadíssim per jugar a la segona divisió, però que si realment no tenen protagonisme i no juguen, poden crear un problema. I jo crec que Luis García Fernández i el Mallorca, després de la temporada passada, no volen tenir problemes en el vestidor.
I jo crec que hi ha una altra sortida, no em dic res, acaba d'incorporar-se també, que és en Dani Luna. Luna no ha comparegut en el primer equip del Mallorca.
No,
del filial
ara,
ha anat directament...
Ahir va
cedit al Mirandés, ha cedit a l'Osca...
Ahir el vàrem veure ja trepitjar la gespa de la ciutat esportiva de Sant Bibiloni, també juntament amb Arnau Puigmal, que va fer una pretemporada pràcticament de gimnàs més que de terreny de joc, perquè se va lesionar i està fent una recuperació.
I Calumbà, trobes que quedarà?
Calumbà júnior. Possiblement sí.
No ha fet pretemporada, ha estat lesionat perquè va començar a fer feina abans que la plantilla i es va trencar. Ell tot sol, a Sant Bibiloni, i no ha fet pretemporada, no ha fet res, és molt jovenat.
Depèn també no un poc si són capaços de trobar aquest davanter, no, aquest nou que cerquen, no? Ell no és un davanter centre.
No, tampoc.
No, però sempre hi ha jugadors que poden anar millor actuar en aquesta posició, com el mateix Addon, per exemple. Si no troben, Addon Ventura quedarà.
Que...
Aquí era una altra història. I després tenim el Josep Cerdà, que és un altre jugador de banda, no?
No, i Antonio Roca, que també és de banda. Dues coses més.
Sí, però pot jugar per dintre, també, Antonio Roca.
També. Enginyeria econòmica. Està tot inventat. Aquest jugador li costa en el Mallorca 3 milions i mig, que és el que ha oferit el Venècia, que és el que ha enredat un poc les darreres hores, però el jugador volia venir al Mallorca.
No ho pagarà ara.
El Mallorca ara, la primera temporada, ha cedit amb una opció obligatòria de compra l'estiu que ve. Això fa que el Mallorca s'estalvi ara els 3 milions i mig i els apagarà quan acabi la temporada per la següent.
Entrarà en el pressupost de la temporada que ve.
I signarà 4 temporades més fins al 2031. Això està tot inventat ja.
No. Sí, el Mallorca crec que era una bona jugada.
És una bona jugada,
també,
sí.
Perquè estem al límit salarial i es veu que ha fet molt de debes, però també hi ha un límit.
No? Sí, no, està clar.
I si el Mallorca ara està cercant aquest davanter centre, aquest nou, i al final s'ha de gratar la butxaca, ha de tenir dobbers perquè se pugui escriure aquest jugador. Per tant, crec que és una bona jugada mestra. De totes formes, també, Gavi, te record que hi ha un màxim per dur jugadors cedits i que el Mallorca ja vergota amb Adrián Lisso.
Ja està rebentat en tots aquests que han vingut. I la darrera, t'ha sorprès la sortida de Matt Ndiaye, l'exmallorquinista de la Valladolid, cap a Qatar?
No m'ha sorprès.
No, verdad?
No, tampoc ha estat un jugador que hagi estat molt diferencial.
No ha estat res del que pensàvem, eh? Ni en el Mallorca, ni després en el Valladolid.
El representant ha estat el qui ha mogut...
Per fer caixa.
Per fer caixa, efectivament.
Sí. I poca cosa més.
I ha anat, per tant, que molts pensaven que el veuríem aquest cap de setmana, doncs no serà així. No serà així perquè ja ha rescindit el seu contracte. Fins i tot el Valladolid crec que... llibera d'haver 700.000 euros de massa salarial, que també li anirà bé.
Una quantitat molt interessant pel Valladolid. És una operació també interessant. Bé, tancam la informació del Mallorca. Hem de partir cap a Eivissa a veure si hi ha qualque novetat i després sentirem dos dels nous fitxatges de l'Atlètic Balears. És la 1:07. Una pausa.
La informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio. I B3 Ràdio és participació.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 55 céntimos el kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros el kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros el kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Dissabte tornam. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
Serà de pinyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
trepidant, apassionant, divertida.
Sí, Pau, sí. Increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
Que repiqui!
A IB3 Ràdio.
Que
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé, jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. La informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Una i de 9 minuts, i si el Mallorca no ha tancat el mercat de fitxatges, d'entrades, de sortides d'aquest estiu, l'heu de vista tampoc. És així, no? Víctor Sancho, bon dia.
No, encara queden per arribar. Bon dia. Què tal, Gavi?
I tants que hi queden, encara, no? O no tants?
Sí, bé, a veure, sí, fent números ràpidament, quedaria un lateral dret, si no dos, ja que explicar el tema de David Astals, que és un jugador que la direcció esportiva, el cos tècnic, volen que es quedi. Recordem, David Astals va arribar fa un període de temporada a Eivissa, però la temporada passada va estar cedit al Sabadell, va fer molt bona feina al Sabadell, va aconseguir l'ascens a segona divisió, ha tornat, va en moto, el van veure l'altre dia en el partit amistós, està molt bé, tota la gent vol que es quedi. Ahir, per exemple, a les seves xarxes, una de les penyes de l'Eivissa, la penya Pallesa, va deixar un missatge a David Astals, animar-li perquè es quedi, que li donaran tot l'efecte possible aquí, que saben que Sabadell és la seva casa, però que volen que continuï aquí. Sí. Així que, bé, el tema és aquest.
Escolta, una cosa, sí. Que si no després no m'arribé. Record que jo vaig anar a Eivissa quan el debut de Pep Lluís Martí a la banqueta de l'UD,
sí,
contra el Villarreal, contra el Villarreal, i me'n record que el jugador que més me va impactar en aquella primera jornada que va acabar amb empat a un va ser David Astals. Li varen donar com el millor del partit. Me va semblar un lateral dret espectacular, tant en defensa com en atac.
Sí, té molt de ritme, és ràpid, és incisiu, entén bé també quan ficar-se per dins, per fora, que ara ja saps, Gavi, que els laterals també es fiquen cap al mig quan pugen la línia del mig camp, sobretot. Sí. En construcció. L'altre dia per jo va ser, jo crec que el millor, el més complet, el que més va repetir esforços, el que més va participar, va estar en moltes accions de perill. També jo crec que inclús avui veient l'entrenament, ho comentava amb un company de Mundo Celeste, que ha millorat bastant en les entrades, estàvem fixant-nos en ell. Bé, al final són jugadors joves que tenen que anar millorant perquè tenen que tenir una evolució, i en aquest sentit jo crec que és un jugador, podria ser un jugador molt important, i ja et dic que la direcció esportiva està intentant que es quedi. El jugador està sent molt professional perquè està donant-lo tot, encara que ell, pel que sabem, vol esgotar les darreres possibilitats d'intentar jugar a segona divisió amb el Sabadell. Veurem què passa al final. T'ha dit això perquè té que venir un altre lateral dret, que es parla d'un sub-23, i si marxar Estals perquè el Sabadell finalment ve amb els sous, hauria de venir un altre. Així que aquesta posició està mig coberta, entre cometes. Faltaria també un central, parlant d'un central més físic, més agressiu, perquè ara mateix els centrals que té l'Eivissa ben no són d'aquest perfil, no tan físic, tan poderós.
Són de toc, no?
Són més de toc. A veure, està en Ismael Fadel, que va deixar bona impressió en tots els sentits en el primer amistós, però al final és un jugador jove, sub-23, és un cedit. Tampoc pots posar tota la responsabilitat amb ell, no? Perquè al final és un jugador jove. Falta per arribar un lateral esquerre, i sí podem avançar que el que vol és Víctor, el lateral esquerre que ha pujat amb el Màlaga a segona divisió, però el lateral encara no està massa convençut, estan fent feina amb ell per convencer-lo, tot apunta que si bé arribarà més cap al final del mercat, així que és la posició una mica més complicada. Després està el tema del punta, ja se sap, jo crec que no és cap secret que volen a De Miguel, no? Uh-huh. El davanter segurament més cotitzat ara mateix a la Primera Federació, el vol al Saragossa també. El Saragossa té el dubte de si anar per totes per De Miguel o per un davanter una mica més jove. Té ofertes, el jugador, sabent que està entrenant a part amb el Tenerife, però que està a bon ritme, que no està lesionat, ens diuen des de l'entorn del jugador, perquè també es deia que si estava tocat aquest jugador, i tal. Bé, doncs està el tema amb una negociació clarament oberta, sobretot entre l'Eivissa i el Saragossa per aquest davanter, que jo crec que si l'Eivissa aconsegueix signar a De Miguel, tindrà dos dels davanters més cotitzats, a Manu Justo, que ja l'hem vist entrenar avui sense el grup encara fent carrera contínua, més cotitzats de la primera federació. Vull dir, està fent una plantilla forta a l'Eivissa per intentar de nou estar a la zona alta, intentar pujar, així que veurem. Després està el tema de George Masella, Gavi, perquè bé, està treballant bé aquesta pretemporada per ser el jugador, diguem, dels quatre jugadors de banda que vol tenir l'Eivissa, que més, en qui més dubtes n'hi ha, també és el més jove ara mateix, entre Joldi, Lazo, que acaba d'arribar i que ha de ser un dels fitxatges més importants, i Iker Varela, és el més jove dels quatre, hi ha dubtes amb ell, no va deixar una gran imatge en la segona part de la temporada quan va arribar la temporada passada aquí, i bé, estan estudiant-lo, diguem, no es descarta que al final pugui sortir cedit i així obriria la porta que arribi un altre atacant de banda, així que veurem què passa amb aquesta posició. Les altres posicions, porteria evidentment està tancada, hi ha tres porters, la zona mig camp pareix bastant tancada també, així que lateral dret, lateral esquerra, central i punta ara mateix, no? Els focus posats a la direcció esportiva de l'Eivissa.
Molt bé, Víctor, idò, esperam notícies, fitxatges, viatges, partits i tot el que queda encara aquesta setmana. Gràcies.
Molt bé, una ferrada. Adéu.
Adéu, acomiadant Víctor Sancho des d'Eivissa. I parlant de l'Atleti Balears, que com dèiem, avui ha presentat dos jugadors, Mohamed Alfa i Miguel Soler. Escoltam el director esportiu Marc Julià i el director general Patrick Meso.
Empezar dándole las gracias tanto a Alfa como a Miguel, porque son dos futbolistas que han tenido mercado, han tenido caché y han querido estar aquí, uno por jugar en categoría superior y otro pues por la gran temporada que ha hecho con el Poblense, que la verdad que tenían otras propuestas, pero lo han tenido claro en todo momento y han querido estar con nosotros y crecer juntos, y eso siempre es de agradecer. Empezó por mi izquierda, Alfa, 24 años, se fue muy jovencito de Mallorca, los 18 si no me equivoco, ¿no? A la Cultural Leonesa, estuvo allí en la península en algún que otro equipo, hizo una gran temporada en el Ávila, donde subió de tercera a segunda ref y conquistando el playoff a primera federación, lo que llamó la atención del Arenteiro, que es donde proviene, lateral derecho, buen físico, intenso, muy difícil de superar en el uno contra uno, con buenas llegadas, nos puede aportar muchísimo y aseguro que así va a ser. Gracias por venir. Y a mi derecha, Miguel Soler, también se fue jovencito a la cantera de Zaragoza, 24 años, centrocampista, viene del Poblense, donde ha estado las últimas cuatro temporadas, donde ha sido pieza fundamental tanto para el ascenso como para la gran temporada que hicieron el año pasado, en la cual sabemos que no subieron de milagro, como digo yo. Y nada, un centrocampista, como me gusta decir a mí, muy dinámico, con mucha capacidad de robar balones, se asocia bien, intenso, sacrificado, nos va a aportar mucho. Gracias también por venir. Y mucha suerte a los dos, que será también la nuestra.
¿Preguntas para Marc o Patrick? ¿Alguna?
Bueno, no sé si, como valoráis los dos, la plantilla, digamos, que está cerrada, no supongo, aunque faltan tres semanas para que inicie la competición, pero el mercado se cierra en dos, no sé cómo lo estáis viendo.
Bueno, estamos muy contentos, la verdad. Es cierto que nos quedan algunas licencias, cuatro licencias sub-23, pero vamos con calma. Si es para sumar, pues igual iremos al mercado. Si no, pues nos quedaremos como estamos. Estamos contentos también cómo está trabajando el filial, en este caso los juveniles, que están participando en esta pretemporada. Y en líneas generales, bien. Este año hemos seguido un poco la línea que hemos ido estos dos últimos años. Este año pues hemos vuelto a apostar un poquito por la energía, jugadores jóvenes con ganas, con hambre, quizá un poquito más de ritmo, más que calidad, ¿no? Pero bueno, contentos, porque creo que estamos perfilando y tocando las teclas que necesitamos para poder estar lo más arriba posible.
¿Cuál es vuestro balance de la pretemporada hasta el momento y cómo veis esa parte contra el Poblense de Trofeus Agricultura?
Bueno, la pretemporada pues va por los cauces que nosotros queríamos. No ha habido prácticamente lesionados. Sí que es cierto que el día 25 de julio Hugo se lesionó un pequeño 15 que le tendrá pues un mes fuera de los terrenos de juego, pero aparte de eso, pues aparte de las pequeñas sobrecargas típicas, no ha habido lesiones, que eso es lo primero que quiere el club y el cuerpo técnico. Y por lo demás, pues estamos contentos con la intensidad que estamos ofreciendo, con las ganas que tiene el equipo y con el crecimiento que estamos haciendo.
Una para Patrick, que habéis, bueno, ya hay cifra un poco de abonados, un poco el ritmo que lleva también esa parte social, cuánto de importante es, ¿no?, para una temporada en la que de nuevo el objetivo es ascender.
Sí, la verdad que llevamos 1.800 socios, así que muy contento por ello y espero que podamos cumplir el objetivo, que es llegar a los 2.000, 2.100, a ver si lo superamos. Pero la verdad que estamos en buen camino, notamos un ambiente muy positivo, también por parte de los patrocinadores, han renovado prácticamente todos, hemos sabido ganar más partners también, así que muy contento y se nota que el ambiente es bueno, es positivo. Pero obviamente todo eso pues hay que trasladar al campo y ahora ya toca al equipo de trasladar esta energía al público, al socio y ojalá que sea una temporada positiva.
Comparando, digamos, sumando lo del año pasado, más, digamos, el fichaje de Oscar, que también triunfó en el Madrid Bolense, todo va sumando, ¿no? Que todo es positivo en este, digamos, en esta temporada.
Sí, sí, sí. Está claro que después del final que hemos tenido era difícil levantarse, pero creo que hemos tomado las decisiones correctas para crear este ambiente, ¿no? Y ya otra vez estamos ilusionados, estamos positivos, estamos con ganas de que empiece la temporada y de terminar mejor.
Els dos representants de la cúpula directiva esportiva de l'Atlètic Balears, Marc Julià i Patrick Meso, presentant els dos jugadors. Sentim un d'ells, Alfa.
Yo la verdad que al final volver a casa, como dicen, en casa ni como en ningún lado, y muy contento. Al final yo soy de Mallorca, el clima, la gente, estoy acostumbrado aquí, y Galicia pues estuvo bien tal, pero al final no lo vimos. Creo que lo sabe lo mallorquín, entonces. No, la verdad, mucha lluvia, pero bueno, yo cuando eso sabía que tenía la oportunidad de poder jugar en el Baleares, te lo pueden decir, no lo dudé dos veces, la verdad. Así que muy contento y con ganas.
¿Fue rápido decir si vengo al Baleares o...?
Eso fue rápido, había que ver unos temas del club, pero yo tenía otras ofertas tal, pero yo sabía que al final, si se daba todo en casa, yo sabía que iba a estar mejor.
El objetivo colectivo está claro, que es siempre luchar por el ascenso, pero a nivel individual, ¿tú qué objetivos te marcas en el Baleares?
Mis objetivos son intentar conseguir el ascenso, que estuve yo viendo el partido de la final, y lo poco que me han dicho y he visto también, y es que el Baleares sinceramente se merece estar en primera red como mínimo, por la estructura que tiene, y yo quiero volver a coger confianza, jugar y poder aportar lo que pueda.
Con lo que ya has visto este mes, con la pretemporada, los compañeros ya trabajando con ellos, ¿hay buen ambiente, aparte de lo que podamos ver vosotros, como para empezar bien?
Sí, yo creo que sí. La verdad, mucha energía, mucha motivación, jóvenes, y yo creo que sí.
Alfa, una de las caras nuevas que voy a presentar al Atleti Balears, la otra es Miquel Soler.
Hombre, mi objetivo es ascender, que es el que el club creo que merece estar, como ha dicho Alfa, en otra categoría, porque como estructura, como todas las ayudas que tenemos, el Baleares tiene que estar en una categoría más arriba. Y bueno, ya te digo, intentar aportar el máximo, disfrutar mucho del año, que yo creo que va a ser un buen año, que hay muy buen equipo, y ganar.
Quan valores per el seu jugador d'aquí de Silla i poder tirar un projecte, no? Les estels temporades en el Poblense, els 700, la temporada passada fent els quasi 700, que suposa per tu, no? Poder crear Silla un projecte
a nivell superior. Quan va sortir aquesta oportunitat jo no vaig tenir cap dubte, per estar aquí, el que ha dit Alfa, estar aquí s'està molt bé, que nostre, però bueno, jo és que no vaig tenir cap dubte, quan va sortir el Baleares, si el que volen ells, que volen pujar, era un creixement personal jo crec millor, era una oportunitat per sortir de la meva zona el millor de confort per estar 4 anys allà i assumir un nou repte i amb totes les ganes.
Quina part d'importància té en Òscar i els teus ex-companys, no? Sentir-te a part de casa fins a...
Claro, no, he tingut sort entre això, que vaig a un puesto que l'entrenador du molts anys en jo, venc amb quatre companys més que he estat amb ells, i ja t'ho dic, la veritat que... Però bueno, tothom ha fet que l'arribada estigués molt bé, de jugadors amb experiència o que eren nous, i la veritat que n'hi ha molt bon rotllo, i jo crec que serà un bon any.
Miquel Soler, una de les cares noves també de l'Atlètic Balears aquesta temporada. Fem una petita pausa, és la 1:33, deixem el futbol i anem a parlar de handball, perquè el nostre company Toni Tenerife va parlar amb el nou entrenador del Handball Mallorca, Juanmi Maura, amb com se presenta la temporada.
TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, Esports 3.
I ara parlant de handball, en aquest cas del Handball Mallorca, que torna a repetir campanya a la Primera Nacional. Ho farà amb un tàndem tècnic nou, després de que Sergio Sevilla ja sigui història en el Handball Mallorca. Ara li arriba el torn d'una dupla formada per Juanmi Maura i Iago Barceló. Seran els responsables de dur bon port la nau d'un Handball Mallorca que enguany repetirà competició a Primera Nacional, encara que sembla que amb uns objectius diferents a d'anteriors campanyes. I a més, amb l'al·licient d'un derbi, que no serà dissortadament a l'Eivissa, sinó que serà amb un club mallorquí que també és nou a la categoria, com és el Secada Real. Parlem amb Juanmi Maura, que serà un dels encarregats de dur les rendes del conjunt mallorquí, un tècnic amb àmplia trajectòria dins el handball balear, tant com a jugador com a entrenador. Juanmi Maura, bon dia.
Bon dia, home.
En primer lloc, com t'arriba l'oferiment per part del Handball Mallorca per poder agafar l'equip?
Bueno, en el mes de, pues, el mes de juny em van xerrar, bueno, em va cridar el president, en Jesús, i tant amb en Iago, que ja formava part del cos tècnic, va acabar la temporada com a entrenador, l'any passat, i bueno, se varen posar en contacte amb jo i varen mirar la, pues, la possibilitat de dues grup aquesta temporada.
I què és el que te demanen per enguany? Quins objectius teniu marcats?
Bueno, en principi jo ja el que vaig comentar amb en Jesús, amb el president, pues, és anar, diguéssim, partit a partit, entrenament a entrenament, i una vegada això, pues, ja veurem a meitat de temporada, durant el desembre, on estem col·locats i cap on hem de mirar, si hem de mirar cap a dalt, si hem de mirar cap a baix o a una mitja taula. Jo, el meu objectiu és, pues, és això, és implementar un nou sistema de joc i anar pas a pas i anar veient la competició on ens col·loca i quin objectiu final ens dona la temporada.
Pel que fa a la composició de la plantilla, a falta de confirmar totes les altes que tindreu disponibles, el que sí és ben cert és que n'hi ha moltes baixes, hi haurà molt de canvis forçats, perquè n'hi ha jugadors que, per un motiu o altre, ja no pertanyen al club.
Exacte, sí, n'hi ha un parell de jugadors que han sortit del club, que varen fitxar per la península, i han sortit enguany. I bueno, estem ara pues, encara en la confecció de la plantilla i esperem que en aquestes dues setmanetes se tanqui definitivament i podem tenir un grup amb experiència i amb joventut de Mallorca per competir.
El que t'anava a demanar serà, se vol dir, una plantilla amb un clar accent balear?
Aquesta era la idea. La veritat és que era cercar mallorquinitzar l'equip, no dependre tant de gent de fora. I, bueno, s'ha mantingut un grup amb experiència de fora i s'ha intentat nutrir pues, amb els jugadors més destacats o de la cantera del club per donar aquest vot als jugadors mallorquins. Ja veure si podem respondre en positivament.
Tal vegada aquesta és una de les assignatures pendents que tenia el club amb respecte al primer equip, que en el moment que se va donar l'ascens a plata, pràcticament dels mallorquins que composaven l'equip no va quedar pràcticament ningú, se va reforçar molt de jugadors de la península, i després amb l'ascens a primera doncs s'ha continuat apostant per aquesta línia de jugadors de fora. Però, vist els resultats, tal vegada, Juanmi, jo deman si l'oportú és provar la gent de sa casa a veure si te dona el mateix resultat que ja t'han donat els altres, que ja saben com van.
Exacte. Al final, donar una possibilitat als jugadors més joves, més destacats, bueno, i no tan joves, sinó que ja tinguin experiència a la categoria i per aquests motius pues, no han continuat en aquesta categoria, doncs... pues donar-los una altra oportunitat i això al final per la cantera balear mallorquina en aquest cas pues sempre és un reflexe de veure que els jugadors que més destaquen pues poden arribar. Jo crec que al final és algo que si no t'has de nutrir al final de jugadors de sa casa o de silla, perquè si no a la llarga és inviable.
Ara la curiositat d'enguany és que teniu derbi. La gent pensarà, bé, un derbi es pot donar tant en quant si hi ha dos equips conscients en la mateixa categoria. Serà, en aquest principi, amb el Seca La Real. Dic que la curiositat en aquest cas és que tu, Juanmi Maura, vas ser un dels impulsors del projecte del Seca La Real. Ja te trobaràs el que és un projecte que vas ajudar molt a que se posés en marxa ja fa anys. Ara resulta que el tindràs en compte com a rival.
Sí, són casualitats de sa vida. En principi, jo quan vaig signar amb Handball Mallorca encara no hi havia aquesta possibilitat de que el CK sortigués a primera. Al final se va donar perquè n'hi havia places a primera i la Federació Espanyola pues, li va donar una plaça en el club. I res, en el final amb il·lusió, perquè en el final, encara que siguem, són dos equips de Mallorca, això que és un fet que no sé si ha passat, i si ha passat ha sigut fa molt d'anys quan la categoria estava estructurada d'una altra forma, i en el final jo crec i penso que, i espero que sigui positiu per el handball de les Illes, pues, tenir dos equips d'aquí de Mallorca. I en el final, el que comentàvem abans, pues, n'hi haurà més possibilitats d'aquests jugadors mallorquins juguin en aquesta categoria i a veure si podem donar tots positivament l'any, la temporada.
Deman, de la meva ignorància, sí. Quan el tema del handball local, dona Mallorca per tenir... dona Mallorca a nivell de jugadors, de nivell per tenir dos equips a primera?
Aquesta és la pregunta, no? Això és el que veurem durant aquesta temporada, a veure si tenim el nivell suficient per mantenir dos equips o veiem que és inviable i que només dona per un club, per número de jugadors que tenim. Jo tinc les mateixes dubtes i sortirem ara, quan comenci això en el setembre, pues sortirem de dubtes a veure quin és el nivell real el que tenim dels jugadors que venen de baix i dels jugadors amb més experiència. I mira, no te puc donar una resposta certa, però bueno, esperem que sí, que puguem donar el callo, diguéssim, però bueno, serà difícil. La realitat és que no serà senzill. I veurem a veure la competició on es posa i a quin nivell estem dins la península, dins el grup valencià, que és el que competim.
El que no vols acabarà ni a vosaltres, amb el Mallorca ni a Secada Real, serà el que, pressuposant que serà tota una festa del handball de les Illes, amb aquest dos derbi. Serà jornada, sense cap dubte, molt especials.
Sí, sí, segur, perquè al final tothom no ens coneixem aquí, directives, jugadors, entrenadors, com tu has dit, jo he format part del projecte durant molt d'anys, i jo crec que serà una festa per handball mallorquí. Esperem que tant a l'anada com a la tornada els pavellons estiguin plens, que n'hi hagi suport per part de l'afició i aprofitar aquestes situacions pues, per donar a conèixer més handball i intentar arribar més a la gent i al públic en general.
Serà possible demà, si qualque... Això ja és un pan més genèric, aquesta pregunta. Serà possible qualque dia que n'hi hagi un projecte a Mallorca de handball estable, com a mínim a plata, com ja el tenen a Eivissa, que des de fa anys estan mantenint aquesta opció de tenir un equip que fins i tot ha hagut temporades que ha estat tocant amb els dits la possibilitat de pujar a Sassoval?
Bueno, jo crec que això tindria que ser un projecte mitjà en llarg plaç, perquè al final se necessita una estructura bastant, bastant forta, i jo crec que en aquest moment no tenim cap club a Mallorca que tingui aquesta estructura per poder arribar a unes cotes com plata, no? Bueno, el handball Mallorca va arribar fa 2-3 temporades, per desgràcia no se va poder mantenir, però al final el que comentaves, no? Al final són tot fitxatges, tots jugadors de fora, i claro, això és molt, molt, molt complicat mantenir-lo en els temps. S'ha de fer, intentar fer un projecte mitjà en llarg plaç, si se vol fer això, i estructurar els clubs, donar peu als jugadors mallorquins, els que tinguin més possibilitats a desenvolupar. I, home, tot pot ser possible, però ja et dic, jo ho veuria des de un mitjà en llarg plaç i amb una estructura sòlida, consolidar una estructura i després donar les passes cap en aquest sentit.
I trobes que seria factible sumar forces, és a dir, unificació de clubs en un sol projecte i poder tirar endavant a cotes més ambicioses?
Sí, jo crec que això és el que deim. Si volen tenir una estructura de club més forta, és necessari unir esforços per intentar arribar a aquestes cotes. Si no, cadascun per la seva banda, doncs jo crec que seria complicat, no? Perquè al final sempre pues, falta material humà, no? En els clubs, pues, estructura, i un club tot sol arribant a aquestes cotes pues, és complicat. Se tindria que estructurar, unir forces i fer a mitjan plaç pues, un projecte cap en aquest sentit.
I ja per anar acabant, a falta de que acabeu de tancar la confecció de la plantilla, que com bé has dit encara vos queda per tancar-la, perquè ja teniu el calendari de competició, com ho valores, el calendari que teniu? I no me digues, és que han de jugar tots contra tots, això està claríssim, sí. Però ho dic per l'inici de competició, els rivals que teniu, com ho valores?
Bueno, valor, en el final, la primera jornada de totes ens toca contra el favorit de la categoria, que té un entrenador amb molta experiència com en Gedeón Guardiola, jugador professional durant molts anys de la selecció espanyola, després ha fitxat, a part de la plantilla que ja tenia, pues ha fitxat el jugador de Sobal, directament de Sobal, o sigui, un jugador amb experiència i tal, i crec que serà un partit molt complicat el primer que ens toca, però bueno, també pot ser positiu que no es toqui la primera jornada, perquè en el final tots els equips estan en rodatge encara i si les pot donar qualque susto. Però en definitiva el calendari, bueno, a part de 2-3 equips que seran els més potents i que volen ascendir a plata o duen anys intentant ascendir a plata, el resto jo crec que seran partits molt... molt, molt parejos, en què esperem que només siguin els detalls els que marquin la diferència entre el resultat, entre que sigui positiu o negatiu.
Doncs esperem que vagi bé el projecte d'enguany del handball Mallorca, igual que també ho desitjant del handball Secada Real, dos equips mallorquins, dos equips de les Illes, que estan ficats en una categoria ja, diguem que semiprofessional, com és la primera divisió nacional, i que, bé, és el que tenim en aquest moment a Mallorca, i evidentment desitjant que vagin les coses molt bé tant per un com per l'altre equip. Juanmi Maura, tècnic del handball Mallorca, justament amb en Iago Barceló, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i tota la sort del món per lo que queda per davant, que no és poc.
Pues moltíssimes gràcies per donar-nos veu i per informar de tot el handball mallorquí.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio. I love you so, hey! That's what you'll say.
You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Aquesta sintonia m'ha dut a pensar que avui és dimecres. Per si heu perdut el compte, no, és dimecres. Tenim la secció Cor que t'ho perds i Correnços ha arribat fins aquí a Marta Sampas. Marta, bon dia.
Bon dia, sí, duc una suada, mare meva.
Ja t'hem sentit a la roda de premsa dels jugadors de l'Atleti Balears. Ja has arribat a temps, perquè, clar, això es tracta de córrer.
Corrent, ja vaig per tot corrent. No, la calor no s'excusa, tot i que es
pitja. Te falta dir allò de mic, mic.
Exacte, sí, no, tan aviat no vaig. No, dic que la calor no s'excusa en aquesta hora, sí, en aquesta hora de 12 a 4, complicada, però...
Terrorífic.
Sí, ja estem avançats aquest estiu a Cor que t'ho perds, que la majoria de curses se fan o ben prestat o almenys ja ha entrat el cap vespre, que dona un pot de treva la calor, i precisament a la que m'on anam aquest divendres a Sant Esplà de Netesa, a Mallorca, i a les 7 de l'hora baixa, però per contar-nos més detalls d'aquesta cursa popular Pla de Netesa en la seva ja 18a edició, d'aquestes ja veteranes. Tenim a l'altre costat del telèfon a l'integrant de l'Associació de Joves Pla de Festa, que és un dels organitzadors, i també integrant de Marathon Mallorca, que és darrere també d'aquesta cursa popular, a més de la Federació d'Atletisme i l'Ajuntament de Marratxí. Tenim a Miquel Calafat. Miquel, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, bé, primer de tot gràcies per formar part d'aquesta setmana de Cor que t'ho perds. Sempre bé, miram l'agenda de curses i en triam una. Han triat aquesta, bé, més enllà de que ja són 18 edicions, que esteu ben consolidats, bé, me cridava l'atenció que hi ha diferents distàncies i que és totalment un recorregut per aquesta localitat i per lo que veig en un ambient festiu. Conta'm més detalls i com arribau a celebrar ja la 18a.
Sí, bueno, en el final, les primeres carreres l'organitzaven uns altres festeros, els festeros antics, que ja no participen a les festes, i, bueno, nosaltres, els que l'organitzàvem ara, hi anàvem de petits. I era un dia que sempre ens feia molta il·lusió, anar a la plaça i anar a la carrera. I durant uns anys se va deixar de fer la carrera, i, pues, els joves van decidir tornar a organitzar-la perquè els joves, els que són petits d'ara, puguin créixer tenint una carrera en el poble, que duia molt d'any fent-se i era una pena que se perdigués aquesta tradició.
Ah, que guapo.
I res, van intentar fer que hi hagués diferents distàncies perquè tothom pogués participar, tant els més petits, que hi ha una carrera de 700 metres, que és a les 7, i després, a les 7 i mitja, haurà una de 6 quilòmetres, una de 9, i una caminada popular, pues, per la gent que no vulgui córrer, la pugui fer també caminant.
Ara entrarem en més detalls de recorregut i de les distàncies, però així com has dit, com has explicat, com agafeu les regnes de l'organització d'aquesta cursa, és guapo, no?, saber que de petit ja teníeu això a casa, en el vostre poble, i voler seguir-se en la tradició. Es dona, no?, a allargar aquests records d'infància, no?, un poc.
Sí, exacte. Al final, les festes del poble, per la gent que del poble són especials i deixar que se perdi això, tenint l'oportunitat de poder fer la carrera, pues, era un poc trist. I, va, i ja que teníem l'oportunitat i els recursos, pues, varen decidir fer-la.
Miquel, bon dia.
Bon dia.
Som en Gabriel Fortesa. Una cosa, tal vegada la cursa és una petita excusa per socialitzar, no?, la gent del barri.
Sí, està clar. Al final és un event social perquè la gent sortint al carrer, tothom se vegi, se conegui, se vegi amb els veïnats, amb els amics, i després també aprofitam que l'altra associació, que és l'associació de Xalots, que és la que s'encarrega de la resta d'activitats durant aquesta setmana de festes, fan una verbena per la nit, i així ja ajudant també l'altra associació que hi vagi també més gent.
Clar, feis aquesta sinergia, no?, un poc, en fer una crida que participin a la cursa i alhora també a aquesta festa posterior. Associació de Joves Festes, de Festa Pla de... no sé si us encarregueu d'altres coses o també sempre amb aquest caire esportiu, perquè darrere hi ha un club com a Ses Marathon Mallorca, que n'organitza moltes. Com sorgeix aquesta relació, diguéssim, amb el club?
Jo faig feina, bueno, he fet feina a l'Itachip, i ja està ficat en Baldo, que està de Mallorca, això, de Marató Mallorca, i res, i jo xerrant amb el Baldo, li vaig dir que volien fer aquesta carrera i ell tot d'una ens va dir, bé, no us preocupeu, perquè al final s'ha de fer molt de papeleo, sí, visats ambulants i federació, etc. I com que ell ho té molt per mà, ens va pegar un cop de mà amb això i ens va dir, no us preocupeu, jo faré tot el papeleo, vos ajudaré de manera permisos. I la veritat és que ens han donat un munt de facilitats per poder fer aquesta carrera.
Clar. De quants participants estem parlant, més o manco?
Pues mira, hem mirat avui de matí i hi havia 211 apuntats. Clar, nosaltres esperàvem que el dia de la cursa s'apunti bastanta gent, perquè al final molta gent del poble no s'ha apuntat i anirà amb aquest dia i s'apuntarà. Així que un 150 persones n'hi haurà, més o menys.
Ja n'hi ha, i d'aquestes 211 que ja estan inscrites, metges que s'animin, poden triar, no? Ho deies abans, hi ha altres distàncies, de fet una són els 3 quilòmetres, se fa caminant i és una activitat gratuïta, però després poden triar entre aquests 6 o 9, que són distàncies populars i inclús també se de 9 per gent, sempre ho deim, que se vulgui animar ja a fregar aquest 10K o inclús animar-se després a preparar una mitja, no? Una micona per aquí.
Sí, exacte.
I quin és el recorregut dels quilòmetres? Perquè és circular, no? És envoltant sí, un poc el poble, en sortida i sobretot plaça de Sigles i plaça General Weilera, allà on passa a tot, l'epicentre de la cursa, però què en destacaries del circuit, Miquel?
Bueno, sí, sortint de la plaça i tot d'una allà, anant directes cap a Son Bonet, que hi ha un descampat. Que és un descampat, bueno, últimament ha hagut molt de... perquè Aena volia posar plaques solars, etc. Hi ha un moviment que s'ha dit Pulmó Verd del poble, que el que vol és mantenir un espai clar, verd com aquell, que és molt gran, i, bueno, fent que la cursa passi per allà, perquè tothom pugui veure aquell espai verd que tenim. I res, simplement envoltant Son Bonet, i ja ens tornem a ficar cap al poble i pegar ja directament a la plaça. És una volta de més 3 quilòmetres. Per tant, serien... els de 6 fan 2 voltes i els de 9 quilòmetres en fan 3.
I clar, i les característiques del circuit, per tant, canvien, no? Entenc, perquè hi haurà asfalt i quan passeu per aquest camp, aquesta zona, és un poc diferent, no?, el terreny.
Sí, exacte. Ja serà... els corredors podran triar si anar més per el tram de terra, perquè al final no cursen res, o anar per un camí de vermell que hi ha, que seria com a... sí, asfalt, i podran triar entre anar un poc més a la terra o anar... per el trot d'asfalt.
Ai, doncs està bé també aquest fet de poder elegir un poc per on trepitjar, diguéssim. I la cursa infantil, on es donarà lloc? Ja mateix a la plaça, perquè hi ha cursa de 700 metres, que suposo que depenent de l'edat, no?, dels més petits o una mica una més grans, les distàncies són variades.
Sí, exacte. Aquesta cursa de 700 metres serà des de la plaça mateixa i el començament serà el mateix, però no arribaran fins a Son Bonet, sinó que abans ja se ficaran per un carrer que Son Bonet és Casal de les Monges i ja tornaran a pegar a la plaça. És com un bucle que fèiem abans d'arribar a Son Bonet, una volta més petita.
Molt bé, inscripcions a Elite Chip, parlant de més de 200 persones, també ho podran fer el mateix dia, recordant divendres a les 7, que han d'anar una mica en abans, si s'hi animen a darrera hora.
Sí, exacte, sí, a partir de les 5 i mitja ja estirem allà per qui se vulgui apuntar.
Idò, Miquel, apuntada que d'aquesta 18a edició ja, se diu aviat, de la cursa popular Esplà de Netesa, en aquest marc festiu. Esperem que un any més sigui un èxit i pugueu gaudir, perquè has dit que després hi ha festa, de més, també,
Sí, exacte.
Beníssim. Miquel, que la fa? Moltíssimes gràcies per ser nosaltres.
Adéu.
Adéu.
Adéu, adéu.
Gràcies a Miquel Calafat. 18 edicions ja d'aquesta cursa al Pla de Netesa. Quasi res. Ens queden 3 minuts. Encara podem sentir, hi ha temps, l'entrenador del Palma Futsal B, Òscar Tessies, que comença la pretemporada després de quedar a les portes de l'ascens a segona divisió la temporada passada. El sentim.
My family has a house here.
La meva família...
No, aquesta no era la veu de dos cartesies. Aquesta era la veu del nou fitxatge del Connecta Balear a Manacó. Ara sí podem escoltar en Òscar. Endavant.
Bueno, tenim molt viu, molt present el record de la temporada passada, el final de temporada, que va ser impressionant. Vam estar molt a prop de poder pujar de categoria i començàvem, com tots, amb molta il·lusió, moltes ganes, molt conscients de la responsabilitat que tenim de defensar l'escut del Palma, amb molta responsabilitat, molta il·lusió, moltes ganes. El club ha fet un esforç molt important en mantenir la plantilla i fer fins i tot reforços per créixer un poquet en aquest sentit. I, bueno, avui arrencam a fer equip, a fer grup, a disfrutar del dia a dia, que això és el més important, i a partir d'aquí el dia a dia marcarà on arribarem. molt important mantenir la feina, no? El club molt marca un poc cap on hem d'anar, tenir la gent cantes perfectament que implica estar en el Palma a nivell de, ja de metodologia, de feina en el dia a dia i sobretot a nivell d'objectius és molt important. La gent sap on està i que és el que volem, a partir d'aquí és tot molt més fàcil, no? Però és veritat que ara arrencant de zero, cadascú ha de fer el seu puesto, han de competir per tenir una plantilla molt llarga, molta competitivitat, i a partir d'aquí el dia a dia de cadascú marcarà un poquet el camí a nivell individual i a nivell col·lectiu marcarem un poquet cap a on volem anar, que és això, créixer en el dia a dia i superar lo de l'any passat. Bueno, un poc el que deia, no? Fer equip, és veritat que mantenim pràcticament la plantilla de l'any passat, agafar confiança, agafar sensacions, agafar sinergies entre els jugadors, disfrutar del dia a dia, perquè al final som un privilegiat d'estar en el Palma i de poder competir a la categoria que estem, amb una il·lusió, com deia abans, no? d'intentar millorar lo de la temporada passada, i molta feina, moltes sessions per intentar això, no? Arribar a la primera jornada de Lliga en el millor estat de forma possible per competir des del primer minut. Ojalà. Però ja t'hi dic, mirar tant en fora no existeix. Existeix el present, el dia a dia, és arribar en el vestuari, amb els companys, amb el cos tècnic, aportar positivitat perquè disfrutem, que és al final per lo que estem, sent conscient de la responsabilitat que tenim.
Òscar Tessies, l'entrenador del Palma Futsal B, que comença una nova pretemporada. L'any passat va estar a punt de pujar a segona divisió. Bueno, anem, Marta, una cosa, ha estat Toni Fuster per aquí, sí. Has estat tu, he vist en Miqui Tous.
Sí.
Tu saps qualque cosa avui de Joan Gabriel Bausà i d'en Xisco?
Estan,
no els he vist.
Estan eclipsats, estan eclipsats. Sí, crec que... Crec que practicaran això de narrar un eclipsi, una cosa així.
Però si no ho sabíeu, avui hi ha un eclipsi. Si no ho heu sentit a la ràdio, no heu vist cap periòdic, cap diari, no heu vist la televisió... Sí, avui hi ha un eclipsi.
Sí.
No s'ha suspès, no?
Crec que no, no és un partit. No, se jugarà.
Se farà. Gràcies a tots.
Adéu.
Fins demà.
Adéu.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia.